Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dimarts 25 de novembre, avui 25ena, que també serà un dels temes més destacats que tindrem en el programa del dia d'avui, i de fet també serà un dels temes de l'entrevista, perquè parlarem amb Sihan Kafrun, que és membre de la representant de l'Associació Valentes i Acompanyades. Tot plegat perquè avui volem parlar sobre una de les violències que poden ser invisibles o invisibilitzades, i és en el cas dels matrimonis forçats. Parlem doncs amb aquesta associació perquè ens expliquin quina és la tasca que fan. I a més, com que és dimarts, també parlarem de literatura. Ho farem des de la llibreria del Cucut de Torroella de Montgrí. Però a més, doncs, avui tenim diversos titulars. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
I comencem parlant del 25ena. Perquè els municipis del Baix Empordà commemoren doncs aquesta jornada amb actes per sensibilitzar contra les violències masclistes.
I destaquen lectures de manifestos, tallers, exposicions, concerts i punts liles, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania i visibilitzar les violències masclistes en totes les seves formes, amb una forta implicació de joves i entitats locals.
I Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Unes 400 dones utilitzen el SIAT del Baix Empordà durant el 2024.
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones és un servei gratuït i confidencial on es poden adreçar totes les dones de la comarca. No tots els casos que arriben al SIAT estan vinculats a la violència masclista, sinó que s'hi poden adreçar les dones que tenen algun dubte jurídic, psicològic, entre d'altres.
I canviem de tema ara que són les 8 i pràcticament 2 minuts. Vaca Morta, que és la connexió del judici als Pujol, al Baix Empordà. Qui ens pots explicar, Joan Coll?
Ahir, 24 de novembre, es va iniciar l'Audiència Nacional al macrojudici a l'expresident Jordi Pujol i a la seva família. Un dels punts que uneix aquesta causa amb el Baix Empordà és l'abocador de Vaca Morta, situat a Cruïlles. Aquest escàndol, nascut als anys 90, combina política, negocis i medi ambient i continua afectant el territori.
I Sant Feliu de Guíxols aprovarà un pressupost de 45,1 milions d'euros. Maria.
La portaveu del govern municipal, Núria Cucharero, explica que la voluntat de l'Ajuntament, a part de promoure diverses inversions i grans projectes a la ciutat, és desenvolupar el pressupost del 2026 en tres grans eixos: la mobilitat, la seguretat i també l'esport.
El comerç gironí demana als ajuntaments regulacions urbanístiques per preservar la diversitat als centres urbans.
La Federació de Comerç de les Comarques Gironines alerta del risc que suposa la proliferació de negocis repetitius i se situa en línia amb les tendències urbanes europees.
I 14 alumnes de Palafrugell participen en una edició del projecte Rossinyol, tot plegat a la 15a edició que es fa en aquest municipi del Baix Empordà. El programa, basat en la mentoria social, reforça l'ús del català com a llengua de convivència i facilita l'acolliment dels joves nouvinguts. Mentors universitaris i estudiants enceten un curs de descobertes, converses i activitats culturals que enforteixen la integració al municipi. Però avui també us hem d'explicar que Sopa de Cabra celebrarà el seu 40è aniversari amb un concert especial al Festival Porta el Blau. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I a més, serà el dia 9 d'agost del pròxim 2026.
L'actuació tindrà lloc al Fòrum Romà del Mac Empúries, un dels espais més simbòlics de l'Escala. El concert començarà a les 10 del vespre i s'espera que sigui una de les nits més destacades del festival. Les entrades ja estan disponibles a través del web oficial portalblau.cat amb un preu de 46 euros.
I Love of Lesbian, la meravellosa orquestra de l'alcohol, o també 31 Fam, són els principals artistes confirmats per l'Ítaca Sant Joan 2025. En aquest cas, tindrà lloc els dies 19, 20 i 23 de juny a la platja Gran de l'Estartit.
El festival continua desplegant el cartell amb propostes de gran format i noms de referència del panorama musical català i estatal. Les actuacions es faran en un entorn privilegiat davant les Illes Medes, amb una escenografia pensada per oferir una experiència immersiva i única a la Costa Brava.
I en política també sentirem quin és el balanç que fa l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, sobre alguns aspectes del municipi, com per exemple els reptes en la gestió costanera, el funcionament dels serveis municipals o quina és la situació política local.
Un dels punts més complexos ha estat, un any més, la gestió del litoral. L'alcaldessa ha explicat que Mont-ras va tornar a patir actes vandàlics que van inutilitzar l'abolició de les cales. Peiró lamenta la manca d'ajuda d'altres administracions i assegura que el cost per a un municipi petit és monumental.
I Arnau Toscano i Maria Borrego guanyen la Bienal d'Art Ezequiel Torroella. Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ho fan amb una instal·lació sobre la fragilitat contemporània.
L'obra, que denuncia la inestabilitat social i emocional actual, ha estat premiada amb 5.000 euros i es mostrarà el març del 2026 a la Capella del Carme de Palamós.
I la Bisbal d'Empordà invertirà més d'un milió d'euros en reurbanitzar els carrers Cavallers i Prat de la Riba.
Les obres, finançades en gran part per la Generalitat, serviran per renovar completament l'accés sud del municipi. El projecte es farà en quatre fases i vol impulsar el comerç local.
I la unitat de repartiment de Palafrugell de Correus comença una vaga, ha començat una vaga que es podria allargar fins al 5 de desembre. El personal denuncia una manca greu de plantilla que ha passat de 13 persones el 2019 a 4 actualment i també s'hi podrien sumar treballadors de Pals, Begur, Vall-llobrega i Bonràs. Aquestes són les notícies que us ampliarem aquí al Supermatí en aquest dimarts 25 de novembre.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Però, ara que són les 8 i pràcticament 6 minuts, sortim de la comarca. Catalunya ha viscut una nit històrica als Emmy Internacionals celebrats a Nova York. Les produccions catalanes s'han endut dos dels tres premis als que optaven. L'actor barceloní Oriol Pla ha guanyat el guardó millor actor pel seu paper protagonista a la sèrie Yo Adicto. És el primer català i també el primer espanyol que obté el premi. També ha estat premiada la directora catalana Joana Pardós, que ha guanyat l'Emmy al millor documental esportiu amb la producció de Netflix Se Acabó, en aquest cas sobre el cas Rubiales i el petó no consentit a la jugadora Jenny Hermoso. Tot plegat després de la final del Mundial de Futbol del 2023. La tercera producció catalana nominada, la telenovela Regreso a les Sabines, en aquest cas en rodada íntegrament a Sant Vicenç de Montalt i Vigues i Riells, finalment no ha rebut el premi. I continuem parlant, però en aquest cas de política, perquè aquest dimarts es reprèn a l'Audiència Nacional la segona sessió del judici a la família Pujol, acusada d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i delictes fiscals. La vista s'ha iniciat aquesta setmana amb una sessió a porta tancada per valorar l'estat de salut de l'expresident Jordi Pujol, que seguirà el procés per videoconferència. En el cas d'avui està previst que declarin els primers testimonis, entre ells Cristina Isabel de Francisco, antiga secretària de Jordi Pujol Ferrusola, sempre que els tràmits previs no s'allarguin. I el judici inclourà més de 250 testimonis en una quarantena de sessions que s'allargaran fins al maig. I, d'altra banda, també us hem d'explicar que la Policia Nacional ha demanat ajuda a la ciutadania per localitzar els 10 fugitius més buscats del país. Entre ells hi ha un barceloní, que és Manuel Rodríguez López, de 63 anys, reclamat per robatoris violents, tinença il·lícita d'armes i trencament de condemna. S'han difós fotografies reals i també recreacions fetes amb intel·ligència artificial per mostrar possibles canvis d'aparença. Qualsevol informació es pot comunicar al correu confidencial que ha habilitat la policia. I en paral·lel s'ha confirmat que un dels dos pròfugs, Martinho Ramos Soto, condemnat per violar una menor, ha estat detinguda a l'Havana. El govern espanyol ja n'ha sol·licitat l'extradició. I tanquem parlant, en aquest cas, de Veneçuela. Les aerolínies Air Europa i Plus Ultra han suspès temporalment els seus vols al país arran de l'ofensiva militar dels Estats Units contra el govern de Nicolás Maduro. Amb aquestes dues companyies ja són 11 les que han cancel·lat les rutes, entre elles Iberia, Turkish Airlines, Avianca o LATAM. L'autoritat aèria nord-americana alerta d'una situació potencialment perillosa i demana extremar les precaucions a l'espai aeri veneçolà. Tant Air Europa com Plus Ultra asseguren que reprendran els vols quan les condicions siguin segures. I mentrestant, Washington ha designat com a grup terrorista estranger el presumpte càrtel Los Soles, que, segons els Estats Units, estaria liderat per Maduro i el seu ministre de l'Interior. El govern veneçolà qualifica l'acusació de mentida destinada a justificar l'intervenció. I aquestes són algunes de les notícies que us expliquem aquí al Supermatí, però tornem cap a la nostra comarca perquè hem de fer un cop d'ull al temps. Tot plegat, doncs, en un matí en què tenim unes temperatures prou suaus. Ara mateix a Palamós 10,7 graus, a Palafrugell 10,3, a Calonge 9,1 i en el cas de Begur 12 graus, segons els registres que ens arriben en aquests moments. Tot plegat, doncs, també en un matí que doncs, tenim aquest ambient, però sí que s'espera doncs, que avui el cel quedi parcialment tapat i que el vent giri a tramuntana a partir de la tarda amb possibilitat de ruixats nocturns. Ja demà, a les primeres hores de demà i també de dijous, es preveu una pisada episodi de vent intens, especialment a la costa i la muntanya. Però això sí, a partir de dijous a la tarda, el temps hauria de millorar. I pel que fa als registres de la temperatura de l'aigua del mar, segons el meteoròleg Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, la temperatura és de 16 graus, ara en aquests instants, pel que fa doncs, a una distància de les Illes Medes. I amb aquest repàs, ara farem una pausa publicitària, però quan tornem volem parlar de la violència masclista. Avui és 25ena, com us hem dit, però volem entrar sobre un tema que és els matrimonis forçats. Per saber-ne més, avui conversarem amb una entitat que treballa per erradicar-los, que és l'Associació Valentes i Acompanyades. I per parlar-ne, avui ens visitarà la representant de l'associació, Siham Kafroun, que li preguntarem exactament quina és la feina que fan, quina és la realitat que hi ha sobre aquest tema doncs aquí al nostre país i perquè ens ho expliquin. Però com dèiem, tot això serà d'aquí uns minuts, després de la pausa publicitària, ara que són les 8 i pràcticament 11 minuts d'aquest dimarts 25 de novembre. Esteu escoltant el Supermatí a l'antena de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Tornem tot seguit després d'aquesta pausa. Fins ara mateix.
Supermatí. Supermatí.
Aquest Black Friday a Edifred i Edibikes tenim grans oportunitats per tu. Descomptes espectaculars en electrodomèstics i bicicletes d'última generació. No només t'ho portem a casa, t'ho instal·lem i ens quedem fins que tot funcioni correctament. Les millors ofertes de l'Empordà. Aprofita aquesta gran oportunitat i vine a Edifred i Edibikes a la zona comercial de Vilatenim, Figueres, amb pàrquing gratuït i tot el que necessites per fer d'aquest Black Friday una autèntica festa de compres. Aquest Black Friday no et perdis les grans oportunitats d'Edifred i Edibikes. Durant tot el que queda d'aquest mes de novembre, ho tenim tot per tu.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Tens una veu de gala o de garatge?
Sigui com sigui, vine a cantar-la ben fort cada divendres al karaoke de l'Apartotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro.
Sopar, més música, més premi a la millor cançó, tot per només 17 euros, amb aigua i vi inclosos.
I sobretot, molt bon ambient.
Karaoke, sopar i diversió, només a l'Apartotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro.
Segueix-nos a Instagram i reserva taula per no quedar-te fora.
Apartotel Comtat Sant Jordi, la festa comença divendres.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
Del nostre web.
De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
I ara, ja saps com es diu la teva nova ràdio? Si et pregunten quina emissora escoltes, tu digues Ràdio Capital. Are you serious? Tosses. A tu, tant se te'n fot i a nosaltres ens faràs un favor, que no et costa res, coi?
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Vivim immersos en la cultura de la immediatesa i per això sembla més necessari que mai deixar reposar el pensament. Allunyar-se de l'efervescència del moment ens permet mirar els fenòmens culturals amb més perspectiva, comprendre en l'abast real i reconèixer allò que perdura més enllà de l'impacte inicial. I és per això que he volgut escriure sobre el Festival Brots un mes després de la seva celebració, perquè hi ha iniciatives que, quan les mires en fred, revelen encara més la seva força. Quan el ritme del territori sembla alentir-se i les dinàmiques turístiques s'aturen, l'Empordà va fer una declaració d'intencions. La cultura no té temporada. Brots va convertir el bell mig de la tardor en un espai-temps de trobada, creació i diàleg, demostrant que, quan el territori s'ho creu, pot oferir propostes de primer nivell en qualsevol moment de l'any. Brots ha estat una aposta intel·ligent per la desestacionalització. Ha evidenciat que la tardor és també un temps per activar la comunitat, projectar identitat i generar moviment econòmic sostenible. Aquest és el model de turisme cultural que realment té sentit, el que neix de dins, el que respecta els ritmes locals i el que s'adreça a un públic ampli i divers. La programació va ser exemplar, equilibrada, plural, coherent, amb propostes musicals, escèniques i patrimonials capaces d'interpel·lar a tot tipus de públics. No era un festival per omplir dates o justificar calendaris, sinó una mostra curada amb criteri i sensibilitat que va fer emergir la riquesa cultural del territori posant en valor el talent de quilòmetre zero. Des del punt de vista econòmic i territorial, Brots va demostrar que la cultura és molt més que un sector simbòlic. La cultura és motor, cohesió i oportunitat. Va generar complicitats entre municipis, artistes, equipaments i agents locals. I va posar en circulació persones, idees i recursos. I va fer-ho de manera sostenible, respectant espais, paisatges i tempos. A més, Brots encarna perfectament el concepte de turisme experiencial i cultural de qualitat, és a dir, aquell que es fon amb el lloc, que suma en comptes de saturar, que posa en valor la identitat i la creativitat locals. És en festivals així on es veu que el futur de la cultura i del turisme passa per la col·laboració, el rigor i la mirada llarga. Un mes després, el record del festival arrela. I és precisament això el que fa que Brots mereixi ser celebrat. Ha obert la porta a una altra manera de pensar la cultura a casa nostra, més distribuïda, més curosa, més coherent amb el territori i amb les seves persones. Felicitats a totes i tots els qui l'han fet possible i que han sabut sembrar amb intel·ligència i convicció allò que de ben segur donarà grans fruits.
Avui es commemora el 25N, dia en contra les violències envers les dones. I a vegades hi ha violències que són invisibles o invisibilitzades, com per exemple els matrimonis forçats. Hi ha entitats que treballen per erradicar-los, com per exemple l'Associació Valentes i Acompanyades. I per parlar-ne avui sobre quina tasca fan des d'aquesta associació, ens visita la representant Siham Encafrauné. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Tenim ganes de saber quina és la feina, no?, que feu des d'aquesta associació. Quina és la tasca?
Doncs bé, la nostra tasca principal és bastant clara. Nosaltres treballem per evitar que cap noia o que cap dona hagi de casar-se en contra de la seva voluntat i perquè que totes les dones puguin decidir sobre la seva vida amb llibertat. Perquè el projecte va néixer fa uns anys, precisament perquè moltes joves explicaven i demanaven que no tenien cap espai segur on acudir quan la família les pressionava per casar-se. I bé, a part d'aquesta feina, nosaltres també fem molta feina preventiva, sobretot a instituts, a serveis socials, agents que treballen en l'àmbit de la sanitat, cossos de seguretat, perquè tothom sàpiga què són els matrimonis forçats, com detectar-los i què fer quan es troben un cas. Perquè, com has comentat, encara és una entitat molt invisible i que cal trencar aquest silenci. Però també fem molt de treball d'intervenció directa. Quan hi ha una noia que està en risc, ens hi aboquem completament. És a dir, activem protocols, parlem amb instituts, amb serveis socials, amb Mossos d'Esquadra i, si cal, Policia Nacional, i ens ocupem que estigui protegida. I sobretot fer aquest acompanyament integral, ja que, bueno, busquen un lloc segur on viure, i per això les ajudem a continuar estudiant, els busquem alternatives laborals, les acompanyem emocionalment i sobretot psicològicament, tot allò que necessiten per refer la seva vida amb dignitat. Bé, al final la nostra tasca és això, estar-hi, sostenir-les i garantir que no estan soles davant d'una pressió familiar i comunitària que pot ser molt, molt, molt forta.
Perquè quina és la realitat, per exemple, a les comarques gironines?
Bé, aquí a les comarques gironines sí, trobem molts casos i més del que la gent es pensa. De fet, a les comarques gironines són el lloc on va néixer el projecte i on hem treballat més intensament. Hi ha noies que ens trobem cada dia al carrer, a l'escola, al centre de salut, i que estan vivint situacions de pressió o d'un risc real per casar-se. Però com que tot passa dins de la família, costa molt que transcendeixin. Però la realitat és que sí, tenim casos a Girona, tenim casos a Salt, a Figueres, a Banyoles i a moltes altres poblacions. I ho sabem perquè els instituts ens truquen, perquè serveis socials detecten situacions estranyes, que hi ha un viatge, perquè una amiga de la noia també veu coses que li fan saltar les alarmes, i quan ens arriben fem el que calgui.
Perquè parlem, no, de les comarques gironines, però aquesta associació també es troba arreu de Catalunya?
Nosaltres, personalment, que jo sàpiga, sí que hi ha entitats que treballen fan una mica de formacions de matrimoni forçat, però no tenen els recursos suficients com per atendre a les noies. És a dir, no tenen pisos d'habitatge. Nosaltres tenim 3 pisos d'habitatge on allà poden viure fent un pla de treball individualitzat per cada noia, doncs poden fer la seva vida independentment.
Em deies, no? Gent que, per exemple, veu, detecta alguna actitud, doncs, que pot fer sospitar. La major part dels casos és gent, doncs, que veu, i no tant víctimes que ho venen a denunciar?
Mira, només et dic que dels 11 anys que portem treballant, només un 2% ha denunciat. Al final, aquestes noies tenen molta pressió familiar i cultural, i no van a denunciar. Si nosaltres no ens venen derivades de denúncia, no ens poden venir derivades d'una professora, que aquella nena li ha agafat molta, molta confiança a la professora, i la professora ens truca per veure què pot fer. O també que ens ha vist a xarxes socials, ens contacta i ens diu, mira, podem quedar en aquest bar, i quedem amb ella i ens ho explica. Però per denúncia, molts pocs casos ens venen derivats de denúncia.
No, estem parlant dels matrimonis forçats, una realitat que parlàvem, no?, que pot ser invisibilitzada, no?, podem pensar que això no és present, però sí que hi ha tota una realitat que no es veu gaire. Vosaltres, doncs, feu, no?, aquest suport a aquestes víctimes. A partir d'aquí, no?, és a dir, si algú que ens està escoltant, no?, que pugui ser una víctima, que es trobi en aquesta situació, com pot contactar amb vosaltres?
Bé, doncs ho pot fer de manera molt senzilla i totalment discreta. Ens pot escriure pel correu, enviar un missatge per Instagram o trucar-nos directament. Ens poden contactar, bé, si és més fàcil, per WhatsApp o ens truquen. Nosaltres tractem els casos amb delicadesa i respecte. Nosaltres ens adaptem al que necessitin, però l'important és que sàpiguen que no estan soles i que, per molt delicada que sigui la seva situació, hi ha opcions real per sortir-se'n.
Perquè suposo que sempre hi ha d'haver-hi la por, no?, de que si fan el pas es pugui descobrir, no?, la parella ho pugui saber.
Exacte, sí, o fins i tot la família. Per això nosaltres estem ubicades a Salt, i moltes noies que són de Salt, doncs, o venen tapades fins als ulls perquè no se les reconegui, o ja et diuen directament, escolta, doncs podem quedar un lloc que no estigui a Salt, però si la veuen entrant al nostre despatx, que és el que, bueno, si algú la veu entrant en el despatx, que li digui a algun familiar seu i al final tingui conseqüències la noia.
Estem, doncs, parlant de l'Associació Valentes i Acompanyades, avui que és 25ena. També en una jornada tan important com aquesta, feu alguna activitat per visibilitzar aquesta situació?
Doncs mira, tot just avui hi ha una inauguració a les 7 de la tarda a Girona. Hem fet amb un fotògraf diverses fotografies que representa una seqüència d'una noia que pateix un matrimoni forçat. I bé, avui fem la inauguració i això.
Em dius a Girona, a quin lloc de Girona?
A la BAC.
Doncs allà també doncs, ens recomanem que la gent doncs, vingui a veure aquesta mostra, que suposo que també després hi seran uns quants dies.
Sí, exacte, sí. En principi estaran més setmanes, no sé quantes, però bé, avui fem la inauguració.
Estem parlant amb la Siham Encafrouna. Hi ha algun aspecte més a afegir sobre aquest tema?
Bé, només dir que matrimoni forçat sembla... Bueno, quan parlem de matrimoni forçat és com, bueno, això passa allà, però hem de recordar que no, que passa aquí al territori català i que hem d'actuar i sobretot donar suport a totes les noies que estan passant per una situació com aquesta, perquè tenen molta pressió comunitària, molta pressió familiar i que això passa dins de les cases i que al final és molt difícil detectar-ho, però que s'ha de donar aquest suport a les noies i poder ajudar-les.
Doncs bé, moltes gràcies, Siham, per passar doncs, per aquí pel Supermatí per explicar-nos aquesta realitat i quina és la tasca que feu des de l'Associació Valentes i Acompanyades. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I dit això, ara anem ja a repassar i ampliar-vos els titulars més destacats del dia d'avui. Perquè avui, doncs, també molta de l'actualitat passa pel 25ena.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I és que diversos municipis doncs, també ho celebraran en el dia d'avui. Per exemple, doncs, comencem explicant-vos que hi hauran actes, per exemple, lectures de manifestos, tallers, exposicions, concerts i punts liles amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania i visibilitzar les violències masclistes en totes les seves formes i també amb una forta implicació de joves i entitats locals. Joan Coll.
Els municipis del Baix Empordà s'han mobilitzat aquesta setmana amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones. Ho han fet amb actes institucionals, tallers educatius, exposicions i accions reivindicatives, pensades per sensibilitzar i implicar la ciutadania en la lluita contra les violències masclistes. A Platja d'Aro, la jornada central se celebrarà a partir de les 6 de la tarda, avui, a la Biblioteca Mercè Rodoreda, amb lectura de manifestos, poemes, projeccions i una actuació teatral. També s'organitzen tallers de sensibilització per a joves i accions en centres cívics sota el lema «Anem a l'arrel, plantem-nos contra la violència». A Palafrugell, l'acte principal serà avui a la plaça Priorat de Santa Anna amb encesa d'espelmes, lectura de manifestos, música en directe i la projecció d'un videoclip sobre les violències. També s'han programat activitats paral·leles com una visita guiada sobre les dones i el suro i una taula rodona sobre violència obstètrica els dies 29 de novembre i 3 de desembre. A Sant Feliu de Guíxols hi haurà activitats al matí i al vespre. Destaquen una performance a càrrec d'estudiants, dues lectures de manifestos i la il·luminació de l'arc de Sant Benet en color lila. A Palamós, l'Ajuntament ha impulsat una exposició itinerant sobre les diferents formes de violència masclista i ha organitzat un taller gratuït d'autoprotecció per a dones que tindrà lloc dissabte al matí a la zona esportiva. A Torroella de Montgrí, la lectura institucional del manifest es farà aquest dimarts a la 1 del migdia a la plaça de la Vila i posarà el focus en la violència digital envers les dones. A Begur, la commemoració s'allargarà durant diversos dies amb accions de sensibilització, la lectura del manifest a càrrec dels representants polítics de l'Ajuntament i la col·locació d'un cartell contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a l'entrada del municipi. A la Bisbal d'Empordà, el Teatre Mundial acull el reconeixement a Montserrat Soler Roca Tilla com a professional pionera i referent en la lluita contra les violències masclistes, abans de donar pas a una taula rodona sobre la violència envers les dones. Finalment, a Calonge i Sant Antoni s'han habilitat punts liles itinerants i educatius per arribar als diferents sectors de la població i implicar especialment els més joves. Amb aquestes accions, els municipis del Baix Empordà volen visibilitzar totes aquestes formes de violència masclista i reafirmar el seu compromís amb la igualtat, la llibertat i la seguretat de les dones.
I també doncs amb un tema molt relacionat sobre aquest aspecte, no? També doncs del 25N. Ara, Maria Alsina, ens has d'explicar que unes 400 dones utilitzen el SIAT del Baix Empordà i ho han fet durant aquest passat 2024. Recordem que és un servei gratuït i confidencial on es poden adreçar totes les dones de la comarca. No tots els casos que arriben al SIAT estan vinculats a la violència masclista, sinó que també s'hi poden adreçar dones que tinguin algun dubte jurídic, psicològic, entre altres.
La responsable del servei, Núria Lleal, explica que a part d'assessorar dones, també promouen tasques de sensibilització. Admet també que el SIAT és la porta d'entrada per a aquelles dones que necessiten una primera atenció. Si el cas és complex, es deriva a altres organismes com el Departament d'Igualtat o a col·laboradors que formen part de la xarxa de suport d'aquest servei com els psicòlegs.
I treballem cada dia de la mà, per exemple, amb els serveis socials de cada territori, perquè allà hi ha totes les nostres companyes tècniques, educadores socials i treballadores que poden ajudar a la dona de manera integral i després, si necessiten aquest abordatge terapèutic que jo te comentava, perquè, clar, si són víctimes de violència masclista necessiten un període de recuperació i reparació de tota la violència viscuda, tenim companyes a cada servei social, psicòlogues especialitzades en violència masclista, que les poden atendre des d'allà.
Abunda més que moltes dones que es troben en situació de violència de gènere molts cops no estan preparades per denunciar, però en el cas que ho facin, des del SIAT les acompanyen en totes les fases del procés, ja que tal com apunta Lleal, la violència de gènere no s'acaba amb la denúncia. Cada cop hi ha més dones que coneixen aquest servei i que l'utilitzen. A més, la societat està més conscienciada que fa uns anys, tal com explica Núria Lleal, però tot i això, hi ha una gran part de la ciutadania que dubta o fins i tot nega l'existència de la violència masclista. Per això, Núria Lleal creu que cal treballar sobretot en el sector més jove en aquesta conscienciació.
I canviem de tema, ara que ja passa un minut de 8:45 del matí, volem parlar de Vaca Morta i quina connexió hi ha del judici dels Pujol al Baix Empordà. I és que ahir va començar l'Audiència Nacional, el macrojudici a l'expresident Jordi Pujol i la seva família. I un dels punts que uneix aquesta causa amb el Baix Empordà és l'abocador de Vaca Morta, que és a Cruïlles, Joan.
Una de les operacions investigades en el judici és l'abocador de Vaca Morta a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A finals dels anys 90, Jordi Pujol Ferrussola va impulsar un pla per construir 3 dipòsits privats de residus a Catalunya. Amb els empresaris Gustavo Buesa i Josep Maiola va obtenir llicències per a Vaca Morta i Tivisa durant l'última legislatura de Pujol pare. Segons l'acte d'acusació, la influència política va ser clau perquè el projecte fos aprovat malgrat l'oposició veïnal i diversos informes ambientals adversos. L'objectiu del primogènit no era explotar l'abocador, sinó obtenir la concessió i revendre-la. El 2003 van vendre el 80% de Vaca Morta a Fomento de Construcciones i Contrates per 13,1 milions d'euros i Pujol Ferrussola hauria cobrat prop de 5,3 milions d'euros en comissions a través de societats pantalla com Active Translation SL i Nordic Apps. Un entramat de societats de Dinamarca i l'Illa de Man va servir per ocultar la seva participació. Malgrat les llicències, l'abocador va construir en una antiga pedrera dins de les Gavarres, molt a prop de zones habitades. Entitats ecologistes i veïns van denunciar que s'hi abocaven residus sense control i que es van destruir zones humides protegides. Successives sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem van declarar l'abocador il·legal i en van ordenar el tancament. Es calcula que s'hi han acumulat 3,5 milions de tones de deixalles i que el seu buidatge i restauració costarà uns 188 milions d'euros i es podria allargar fins al 2041. El 2014 l'activitat es va aturar per ordre judicial i l'any 2023 l'Agència de Residus de Catalunya va iniciar els treballs preparatoris per al buidatge. L'alcalde de Cruïlles, Daniel Encinas, recorda que la sentència és clara i que cal recuperar les basses i la biodiversitat de la zona. Una comissió de seguiment amb l'Ajuntament i la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles estudia les opcions per treure els residus i restaurar l'entorn. Els beneficis obtinguts per Pujol Ferrussola en l'operació de Vaca Morta són una de les proves principals del judici. Segons la instrucció, la seva empresa va obtenir comissions milionàries a canvi de llicències i adjudicacions.
I Sant Feliu de Guíxols aprovarà un pressupost de 45,1 milions d'euros. La portaveu del govern municipal, Núria Cucharero, explica que la voluntat des de l'Ajuntament, a part de promoure diverses inversions i grans projectes a la ciutat, és desenvolupar el pressupost del 2026 en tres grans eixos: la mobilitat, la seguretat i l'esport. Maria Alsina.
Una de les novetats destacades és la gratuïtat del bus urbà a la Mondela per a majors de 65 anys, amb 30 viatges mensuals, amb una previsió d'ampliar-ho a més col·lectius en el futur. A més, Sant Feliu és un dels municipis que s'integrarà dins l'autoritat territorial de la mobilitat de Girona. Això permetrà desplaçaments a preus molt reduïts cap a municipis veïns i a la ciutat de Girona, tal com apunta Núria Cotxer.
I també dir, doncs, que el fet d'introduir-nos a l'ATM a tots els demés usuaris, la gent gran, però també, doncs, els demés, tindran un preu molt reduït que no s'assemblarà gens en el preu actual per anar a Girona i en altres destinacions, fet, doncs, que també pot incentivar el major ús del transport públic, doncs, que és el que pretenem des del govern.
Un dels altres pilars del pressupost per al 2026 és la seguretat. Per això es preveu la incorporació de 4 agents nous a la plantilla de la policia local, fins a una plantilla de 48 efectius amb l'objectiu d'arribar a 55. També es destinaran 150.000 euros a noves càmeres de seguretat i 100.000 euros per redactar el projecte de la nova seu de la policia local, que s'ubicarà a l'edifici de la Glotab. Pel que fa al vessant esportiu, s'invertiran 881.000 euros a la renovació de la piscina municipal, especialment en sistemes de canalització d'aigua. Aquesta acció es realitza abans de licitar el nou contracte per la gestió d'aquest equipament municipal. També es millorarà la megafonia als pavellons i camps de futbol i es completarà la il·luminació del camp de Vilartagues. Aquestes actuacions compten amb una subvenció de 624.000 euros de la Generalitat, complementada amb fons municipals.
I Maria, també augmenta la dotació de la Fundació Sorís, en aquest cas amb 980.000 euros, que és la xifra més alta dels últims anys.
La Fundació Sorís gestiona les dues residències de gent gran al municipi. D'altra banda, el consistori destina 875.000 euros a l'urbanització dels terrenys de l'antiga fàbrica Trasler, on la Generalitat preveu construir fins a 80 habitatges de lloguer assequible. L'enderroc dels edificis actuals és imminent i provisionalment l'espai s'utilitzarà com aparcament públic. Pel que fa a la cultura, el Festival de la Portaferrada doblarà la seva inversió pública fins a 3 milions d'euros anuals amb el nou operador, organitzador també del Festival Cruïlla. A més, es preveuen 268.000 euros per a la segona fase de renovació dels jardins del monestir i avançar el projecte del Monestir de les Arts amb la participació de la Diputació i altres institucions. D'altra banda, l'alcalde del municipi, Carles Motes, ha destacat que hi ha altres projectes en marxa que probablement modificaran el pressupost en els propers mesos.
Però deixem que us parli, que crec que la premsa també us interessa, d'allò que no surt en aquest pressupost municipal, que no tenim partida, però sí que us avanço que en els propers mesos ens haurem de tornar a trobar perquè tindrem novetats i veureu com les modificacions en aquest pressupost van orientades en aquests projectes que avui no surten en el pressupost, però bé, com bé ha dit el regidor Muñoz, són el projecte de pressupostos és un projecte viu, No vol dir que això sigui immòbil per tot l'any, sinó que aquest és el punt de sortida de l'1 de gener i durant tot l'any haurem d'anar-lo adaptant en aquelles necessitats que vagi orientant l'equip de govern.
El pressupost es portarà a aprovació en el ple extraordinari d'avui, dimarts 25 de novembre, i es preveu que s'aprovin amb els vots a favor de l'equip de govern, format per Tots per Sant Feliu i el Partit Socialista.
Doncs bé, moltes gràcies, Maria Alsina, per aquesta, no?, per aquesta actualitat, pel que fa a la de Sant Feliu de Guíxols, però ara hem de parlar del comerç gironí, perquè Joan Coll, hem de destacar, no?, que des del comerç de les comarques gironines demanen als ajuntaments en regulacions urbanístiques per preservar la diversitat dels centres urbans. La Federació de Comerç de les Comarques Gironines alerta del risc que suposa la proliferació de negocis repetitius i se situa en línia amb les tendències urbanes europees.
La demanda s'ha fet pública aquest dilluns durant una jornada organitzada per la Federació de Comerç de les Comarques Gironines, vinculada a la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. El debat ha evidenciat la preocupació pel tancament de locals i la uniformització de l'oferta comercial que pot expulsar les botigues de proximitat i reduir la singularitat dels carrers. Les entitats comercials alerten que, sense mesures urbanístiques específiques, els centres de les ciutats corren el risc de convertir-se en espais monocultius, amb activitats poc diverses i desconnectades del teixit local. Per això reclamen als consistoris plans especials d'ordenació que limitin l'obertura d'activitats repetitives i prioritzin projectes que enriqueixin l'ecosistema urbà. Durant la jornada s'han destacat els exemples positius de municipis com Tossa de Mar, Lloret de Mar, Palafrugell, Figueres, Begú i Olot, que ja han començat a aplicar criteris de protecció comercial. Aquestes iniciatives són, segons la federació, bones pràctiques que cal estendre a altres municipis amb problemàtiques similars.
I ara posem una mica de música. Estem sentint a Sopa de Cabra, que celebrarà el seu 40è aniversari amb un concert especial al Festival Porta el Blau, i ho farà el 9 d'agost. Carla Salom.
L'actuació tindrà lloc al Fòrum Romà del Mac Empúries, un dels espais més simbòlics de l'Escala. El concert començarà a les 10 del vespre i s'espera que sigui una de les nits més destacades del festival. Les entrades ja estan disponibles a través del web oficial portalblau.cat amb un preu de 46 euros. La presència de Sopa de Cabra Portal Blau 2026 forma part de la gira en què el grup gironí commemora 4 dècades d'història, iniciades a mitjans dels 80 al barri vell de Girona. Al llarg d'aquests anys, la banda ha publicat 18 discos i ha esdevingut un referent del rock en català per diverses generacions. La seva trajectòria inclou fites com el disc Ben Endins, que continua sent el més venut del gènere a Catalunya, i els 3 concerts consecutius al Palau Sant Jordi l'any 2011, un èxit sense precedents per a un grup que canta en català. El repertori del concert inclourà temes icònics com l'Empordà, Camins, Si et quedes amb mi o El far del sud, cançons que han marcat la banda sonora de milers de persones i formen part de la memòria col·lectiva. La proposta musical es combinarà amb el patrimoni arqueològic i simbòlic d'Empúries, oferint una experiència única on música, paisatge i emoció es trobaran en un entorn incomparable. Si et quedes amb
I ara posem també una altra cançó. I és que estem sentint a Love of Lesbian, un dels protagonistes que ja han avançat al Festival Ítaca Sant Joan 2026. En recordem els dies 19, 20 i 23 de juny a la platja Gran de l'Estartit. Però quins són els altres avançaments que han fet, Carla?
El festival continua desplegant el cartell amb propostes de gran format i noms de referència del panorama musical català i estatal. Les actuacions es faran en un entorn privilegiat, davant de les Illes Medes, amb una escenografia pensada per oferir una experiència única i immersiva a la Costa Brava. Love of Lesbian obrirà el festival el 18 de juny en el seu únic concert a les comarques gironines l'any 2026. Actuaran juntament amb Sidoní, Dan Peralbo i El Comboi i Remei de Calafresca. La banda, liderada per Santi Balmes, celebra més de 25 anys de trajectòria i presentarà el seu darrer disc, Ejército de Salvación. El 20 de juny serà el torn de la meravellosa Orquestra de l'Alcohol, que tornarà als escenaris amb el disc San Felices després de 4 anys. Els acompanyaran Carlos Ares o Noni en una nit dedicada a la música d'autor i a les noves sonoritats. El 23 de juny, coincidint amb la Revella de Sant Joan, pujaran a l'escenari 31 FAM, referents al trap i l'urban en català, que presentaran el seu 6è disc, R31. Compartiran nit amb Cupido i Barry B en una vetllada festiva i amb vocació de gran celebració col·lectiva. El Festival Ítaca continua apostant per una programació que combina talent emergent i consolidat amb una aposta clara per espais emblemàtics i qualitat artística. Les entrades i abonaments per les 3 nits ja es poden adquirir al web oficial itacacultura.cat.
Arnau Toscano i Maria Borrego guanyen la Bienal d'Artes aquí al Torroella amb una instal·lació sobre la fragilitat contemporània. L'obra, que denuncia la inestabilitat social i emocional actual, ha estat premiada amb 5.000 euros i es mostrarà el març de l'any vinent a la Capella del Carme de Palamós. Marta Castany.
Arnau Toscano i Maria Borrego han estat els guanyadors de la segona edició de la Bienal d'Arte Ezequiel Torroella amb la instal·lació Penjant d'un fil, una obra que reflexiona sobre la fragilitat de la societat contemporània. El projecte transforma l'espai a partir d'una estructura suspesa amb xarxes reciclades, inspirada en la botella de Klein i les arts de pesca locals. La composició genera un efecte de col·lapse i bucle i integra crítica política, memòria local i col·laboració comunitària. L'objectiu és mostrar els fràgils fils que sostenen allò comú. El premi, valorat en 5.000 euros, ha estat atorgat per una comissió artística formada per experts destacats del món de l'art, com Clàudia Segura, Pepe Serra, Natàlia Chocarro i Ricard Planas, entre d'altres. La Bienal d'Art Ezequiel Torruella és una convocatòria bienal adreçada a joves artistes menors de 35 anys residents a l'estat espanyol. Vol fomentar la creació artística jove i mantenir viu el llegat del pintor palamosí Ezequiel Torruella, mort el 1998. Les propostes finalistes han estat elaborades amb l'assessorament de comissaris experts i defensades personalment davant del jurat, en una sessió celebrada el 20 de novembre a Palamós. Aquesta segona edició consolida la Bienal com un espai de reflexió, experimentació i suport a la nova creació artística.
I 14 alumnes dels centres educatius de Palafrugell participaran a la 15a edició del projecte Rossinyol que acaba de començar. Seran de les escoles Barceló i Mates, Carrilet, Torres i Junama i Sant Jordi, i els instituts Baix Empordà, Frederic Martí i Carreras i La Sureda. Tots ells formen parelles de mentoria amb estudiants de la Universitat de Girona en un curs que combina activitats, converses i experiències culturals al municipi. L'acte d'inici s'ha celebrat al Centre Municipal d'Educació i ha reunit mentors, alumnat nouvingut, famílies i representants dels centres. Durant la presentació s'ha destacat el paper del català com a llengua de relació quotidiana i eina d'oportunitats per als joves que arriben a Palafrugell i la importància del coneixement del municipi en la cohesió. Cada parella de mentoria començarà un procés compartit que inclou sortides, activitats de descoberta i espais de conversa i que l'objectiu també és de fomentar el català entre les seves converses. I la unitat de repartiment de correus de Palafrugell ha començat aquest dilluns una vaga que pot durar fins al 5 de desembre. Ho fan per denunciar la manca de personal que arrosseguen des de fa anys i que, segons expliquen, provoca una sobrecàrrega de feina i dificultats de prestar el servei en condicions. Això ho ha explicat el portaveu dels treballadors i carter, Víctor del Río.
Hem decidit organitzar-nos juntament amb el sindicat CGT per fer una vaga de llarga durada, no? Que sigui més efectiva, perquè fins ara doncs, fer vaga d'un dia, doncs, al final tornaves al dia següent i la feina acabava sortint, i fas la vaga una mica més continuada, perquè així es nota una mica més en el servei, perquè ara mateix treballant només hi ha equip a la Fruger, diria que tres noies i les tres són eventuals.
Segons Del Río, la plantilla que cobreix Palafrugell ha passat de 13 persones el 2019 a 4 actualment. Tot i que puntualment es fan algunes contractacions temporals, insisteixen que no són suficients per garantir el servei i evitar la sobrecàrrega de feina. I la Bisbal d'Empordà invertirà més d'un milió d'euros en reurbanitzar els carrers de Cavallers i Prat de la Riba. Les obres, finançades en gran part per la Generalitat, serviran per renovar completament l'accés sud del municipi. El projecte es farà en 4 fases i vol impulsar el comerç local. Marta.
La Bisbal d'Empordà invertirà més d'1,4 milions d'euros per reurbanitzar els carrers Cavallers i Prat de la Riba. L'Ajuntament ha presentat el projecte en un acte obert al teatre al Mundial, amb la participació de l'alcalde Òscar Aparicio i altres representants municipals. Més de 80 veïns i veïnes van assistir a la trobada per conèixer els detalls de l'actuació. Les obres transformaran l'entrada sud del municipi. Es renovaran els paviments i serveis. Es soterraran les instal·lacions de llum, aigua i telecomunicacions. I s'instal·larà una nova il·luminació LED bilateral més eficient. També es preveu un sistema de drenatge connectat al riu Dar per evitar inundacions i una plataforma única per afavorir l'accessibilitat i el pas de vianants. La Generalitat de Catalunya finançarà prop del 75% del projecte gràcies a un conveni amb l'Ajuntament. La resta de la despesa l'assumirà el consistori. Aquesta fórmula permet executar l'obra sense augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania. El calendari d'obres preveu una durada de 10 mesos, dividits en 4 fases. Es garantirà l'accés a habitatges i comerços durant tota l'execució. A més, es gestionarà el trànsit amb rutes alternatives per minimitzar molèsties als veïns. La reurbanització també inclou 11 nous arbres i la recuperació de la plaça davant del Pont Vell per a l'ús ciutadà. Amb aquestes millores, l'Ajuntament vol revitalitzar el comerç local i dignificar un dels accessos principals de la ciutat. El projecte vol fer més atractiva la zona per residents i visitants i millorar la qualitat de vida de tothom.
I l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, fa balanç de l'actualitat del municipi i destaca els reptes en la gestió costanera, el funcionament dels serveis municipals i la situació política local. Tot plegat en una entrevista en aquest programa. Peiró ha començat valorant l'estiu del 2025, que el qualifica de bastant calmat després d'aconseguir, amb pressió directa de la Direcció General de Carreteres, la millora de l'estat de la C31. Carla.
Un dels punts més complexos ha estat, un any més, la gestió del litoral. L'alcaldessa ha explicat que Mont-ras va tornar a patir actes vandàlics que van inutilitzar la valició de les cales. Peiró lamenta la manca d'ajuda d'altres administracions i assegura que el cost per un municipi petit és monumental. Defensa que Mont-ras no obté cap benefici econòmic directe de la costa i que la prioritat és preservar espais com el Vedell, Font Morisca o el Crit.
Nosaltres el que estem intentant treballar és conjuntament amb tots els agents implicats. Principalment el que reclamem és que la Generalitat ens ajudi en aquest sentit, perquè realment nosaltres no en traiem cap profit de lo que és la costa, és una costa verge, el que intentem és preservar-la, i per les butxaques i les arques de municipals de Mont-ras, doncs això té un cost molt important.
A més, exposa un problema estructural, l'absència d'un supermercat al municipi després del tancament del dia. La normativa urbanística actual impedeix implantar un establiment nou, però Peiró reclama que s'ajusti tenint en compte les necessitats de municipis petits en població envellida. Sobre la situació política, Peiró ha estat contundent. Preguntada per les acusacions de menyspreu formulades per l'oposició al setembre, assegura que l'oposició no és constructiva i que només apareix en moments de rèdit polític. Peiró reivindica la transparència de l'equip de govern i demana més implicació i compromís en el dia a dia del poble.
La realitat és que tenim una oposició que, lluny de ser constructiva, és una oposició que es dedica a fer, és a dir, no sé com dir-ho, a buscar tres peus al gat amb tot. Nosaltres crec que hem encarat molts de projectes, tots aquests reptes que s'han plantejat els hem intentat anar solucionant. I des d'aquí els demanem simplement això, no? Més complicitat amb la vida del poble, més implicació, perquè sovint només els veiem doncs, quan hi ha campanya, quan hi ha algun acte que em poden treure rèdit.
I després de repassar tota l'actualitat del Baix Empordà, ara que falta 9 minuts per les 9 del matí, és moment de parlar de literatura. Teresa Calabús, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què anem, doncs... Digues.
No, que avui no parlarem de literatura, parlarem d'un llibre molt pràctic.
Ah, doncs vinga. Doncs sempre anem fins a la llibreria del Cucut de Torroella. Avui, doncs això, un llibre pràctic, quin serà?
Doncs mira, el llibre es titula The Book, ja ni tan sols l'han traduït a l'inici del títol, és la guia imprescindible per recuperar la civilització. Us explico. És una obra que ha obert fa din a 3, val 120 euros de compra, però hi ha 400 invents, que són els invents de la humanitat imprescindibles per sobreviure o per el que necessitaríem, i hem sentit parlar, us en recordeu de la novel·la Un moment, d'en Rafael Casas, que va treure el Premi Llibreter, i els comentaris que hi ha avui dia de què passaria si de sobte l'energia desapareix, si ens quedéssim, doncs, sense xarxa, sense electricitat, i que tot es anés parant. Com sobreviuríem? Evidentment, molta gent no podria sobreviure, vull dir, serien incapaços d'anar a bosc i de trobar què menjar, o serien incapaços de fer un espai per cobrir-se o per abrigar-se, val? Llavors, aquest llibre et diu com podries començar a fer-ho tot. Hi ha, ja ho he dit, 400 invents, per tant, surt a 3 euros l'invent, ho he comptat per veure si es pot pagar. I comença, us explico una mica l'estructura, comença amb l'essencial, diuen, i t'expliquen com fer foc, com trobar aigua, quines plantes són comestibles i quines no ho són, com fer una corda, com fer una eina bàsica, un martellet, un càvec, i una petita vivenda, així com sabó. Llavors et parla l'apartat de medicina i et diu les plantes que curen, fer bany al vapor, com curar cremades, ferides, quan si et trenques un os també, com fer penicilina, instruments quirúrgics, i així tot. aliments, com fer pa, com trobar sal, com assecar els aliments i fumar-los perquè es mantinguin, com fer sucre, com trobar el sucre, com fer un rajol, val? Llavors, la construcció, doncs, com fer un rajol, com fer un sostre, com aconseguir que l'aigua t'arribi a casa, i així tot, òptica, electricitat, navegació, indústria, vida quotidiana, aquí et parla de fer un despertador, un raspall de dents, una nevera, en fi, amb això et fas una idea. El llibre, cada pàgina que obres, és un d'aquestes explicacions, com un llibre de receptes, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha pas a pas el dibuix de com fer cada cosa, és a dir, si és una corda, doncs com trenar-la, com aconseguir-la, i pas a pas com si t'ensenyessin com fer un punt de ganxet o un punt de mitja, amb el dibuix, tot és dibuixat, i amb una explicació molt pràctica i molt curta, però que la imatge és la que ajuda a entendre-ho perfectament. Fins aquí, ja t'he dit, 400 pàgines. El llibre ve de Dubai. Curiosament, vull dir, semblava anglès o...
Sí, el tema de Puc.
Exacte, i són de Dubai. Un tema curiós, també, que... En fi, no ho sé, sembla que en un espai en el qual la gent té tanta... No sé, té la vida tan resolta, o sembla que pensin en com reconstruir un món. Poder ho veuen a venir, no ho sé.
Clar, de fet, no, ara aquests dies... que es parla molt, no?, del kit aquest de supervivència, no?, que hem de tenir tots. No sé, al final entra el kit d'aquest llibre i ja no sé què pensar.
Jo crec que ens donen pistes, no trobes?
Sí, però...
Ens donen pistes, ens va treure la llum aquella vegada, que va ser quasi un dia, i que tot parava, Barcelona es va col·lapsar, els semàforos no anaven, la gent no sabia com moure's, clar, hi va haver gent tancats als ascensors... en fi, va haver situacions molt, m'imagino, molt crítiques als hospitals, als hotels, no sé. Nosaltres, bueno, mira, la llibreria ens vam quedar sense poder vendre algun dels llibres, però encara no era greu, la persiana l'aixequem a mà, vull dir, no tot és elèctric, saps, per poder sobreviure, però quan te la jugues, no?, que tens tots els diners al banc i vas amb una targeta i pagues un euro amb targeta, jo això ha arribat a un punt que ja ho trobo d'inconsciència total. Si sapiguen com sabem que l'energia pot caure i que hi ha gent que no es podia comprar ni una barra de pa, ho trobo estrany. Però, bueno, no aprenem. Vull dir, la veritat és que a la societat li costa molt d'aprendre. I ja et dic jo, vam estar parlant quan vam parlar del moment i vam presentar la novel·la i tal, què passaria? I ara mateix, de la manera que estem acostumats i que la gent de 20 anys ja han nascut amb mòbil i tot ho troben allà, la meitat, bueno, molt més de la meitat, no sobreviuria. Serien molt pocs els que tindrien el coneixement i la capacitat de presentatge per organitzar-se. Molt i molt poca gent, molt poca.
Déu-n'hi-do, Doncs pot ser un dels regals per aquest Nadal.
És, com a mínim, també penso que encara que no, evidentment, no esperem que passi res,
no,
però la curiositat de veure com és l'origen de cada cosa, perquè, clar, estem acostumats a tocar un botó i que s'obri un llum i a tirar la cadena del vàter. Bueno, ara s'apreta un botó també. Abans es tirava la cadena i és una expressió que l'hem mantinguda, però crec que no hi ha cap vàter que s'estiri la cadena ara. Però encara ho diem, ningú pensa com hi arriba ni com es canalitza l'aigua perquè arribi a casa. Vull dir, estem acostumats a tenir-ho fet. I clar, aquesta informació d'aquest llibre, de Puc, la guia definitiva per reconstruir la civilització, així és com es diu, aquí a Espanya l'ha portat l'editorial Duomo, però vaja, vull dir, demanant el llibre de la reconstrucció, el llibre dels invents, em penso que totes les llibreries sabem de què ens parlen. O un llibre de 120 euros, en fi, que ho demanin de la manera que vulguin.
Així ja tindreu prou pistes, no?, per saber quin llibre és.
De tota manera, sí que us he de dir que em sembla que l'editorial està avisant de que tampoc t'ha fet mocs perquè no s'hi podien atrevir. Ah. Edicions de llibres així, la portada és de tela. O sigui, està molt ben enquadernat i està així amb aquests llibres que, bueno, que feien el segle passat, que ara prou feina se'n veuen de tan ben editats. I bueno, probablement de Nadal a Reis quedin sense, i llavors el plantejament de si el reeditaran o no ja ho veurem, perquè no sé la quantitat que n'han fet en espanyol, en castellà, però tampoc no gaire, vull dir, és una obra molt, molt especial.
Doncs bé, Teresa, gràcies per aquesta recomanació. Ho hem de deixar aquí perquè ja són pràcticament les 9, però dimarts que ve tornem a parlar.
Molt bé, fins dimarts, doncs. Que passeu bona setmana.
Amb les recomanacions que es porta cada setmana la Teresa Calabús des de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, nosaltres ja tanquem aquest supermatí. Ara que falten aquests 20 segons per les 9, moment, doncs, en què agrair-vos, com sempre, la confiança i per escoltar-nos un dia més i per voler conèixer amb nosaltres tot el que passa a la nostra comarca. Que vagi molt bé aquest dimarts. Tornem demà a partir de les 8. Adéu.